Camins.
Camins és aquest programa en què comencem amb una tertúlia de diaques, seguim parlant de la llibertat religiosa al Kazakhstan i acabarem parlant de cosmètica. A tot això tindrem els nostres moments de carrusel deportivo perquè tenim en marxa la Copa del Rei, la Copa Mola amb el Real Madrid a Elx i el Barça de Xavi i sense Dembélé a punt de conquerir èpicament el camp de l'Atlètic de Bilbao. Però bé, com que el camp de l'Atlètic és la catedral, doncs mira, encaixa una mica bé en la nostra temàtica. Un programa en què hi cap tot, amics i amigues, o gairebé tot. 60 minuts de Macedònia Fresca. Fot-li, Paula. Hey, hey, hey. Bueno, ho hem de parlar això del fot-li, Paula, perquè s'ha creat certa polèmica en l'equip amb aquesta idea meva d'abans d'arrencar la sintonia amb un fot-li, Paula. Això és una democràcia, el camí és de tots i per tant ho sometrem a votació. Bueno, bona vesprada d'aquest dijous 20 de gener del 2022.
Dia 1 després de...
Flamenco del bueno aquí al Camins amb el cantautor Eduardo Niebla, virtuós de la guitarra, que ens va parlar de la seva música, aquesta fusió del jazz i del flamenc, i ens va embruixar una mica amb el seu bagatge vital. Dia 1 també després de la connexió amb Mònica Padrol, que es troba a Madrid participant de la Fira Internacional de Turisme i de que ens fes de reportera Monipeni amb seguiment dels Reis inclòs per parlar-nos de com tenim el tema del turisme internacional. Ens esperava lluny d'aquí, justament. Moltes gràcies per triar-nos, per fer-nos costat. Comença ara i aquí el vespre radiofònic més social, espiritual i avui una mica esportiu de Catalunya. Va, que rodi la pilota.
Avui, per començar els camins...
Diaques, diaques i mil vegades diaques, perquè demà, per tradició, és la festa dels diaques a Catalunya i avui volem posar en valor aquesta vocació. Tenim ja per aquí Quique Fernández, el nostre diaca de guàrdia, ja el coneixeu, i Rubén García, tots dos de la diòcesi de Barcelona. Amb ells xerrarem i coneixerem més sobre el seu carisma.
Continuarem amb...
Nova edició de Temps de Diàleg, la secció en què Ignasi Miranda ens ajuda a recórrer la realitat multiespiritual de Catalunya i del món sencer, aquest tom de mirada oberta per l'espiritualitat que és variada i fraterna. Avui mirarem cap al Kazakhstan.
I arribarem a les 9 de la mata.
La saviesa i el savoir-faire de Salvador Aragonès, Ojos Azules, quin crac, amb qui analitzarem què està passant al món de l'economia i de l'empresa. Avui també amb Laura Berzal i Roger Huasc, fundadors de l'empresa Natana. A veure què ens expliquen. Serà la nostra secció Economia en Valors i tot per gentilesa de la Fundació La Caixa.
L'enquesta del dia al nostre compte de Twitter, Camins Estel. Avui us preguntem...
Com va la costa de gener? Clar, tenim Economia en Valors i avui hem volgut tirar per aquí, per la vostra butxaca. Com va la costa de gener? Com la porteu? Fatal? Regulín? Podria ser pitjor? O sou Piqué? Aquestes són les vostres opcions i les que us hem donat en el compte de Twitter i també podeu dir-hi la vostra. A veure les vostres penúries o no, a lo millor esteu bé.
I recordeu que també podeu seguir-nos a Instagram al nostre compte Camins Estel i recuperar els nostres continguts a la carta a radioestel.cat.
Camins, l'únic programa Macedònia de la ràdio que no us embauquin, en què parlem del Diaconat, cantem gols de l'Elx, que juga contra el Madrid, i us donem l'alineació del Barça. La Carla Buigas, la nostra corresponsal a peu de camp a tots els camps, té barra lliure per fer invasió de camp, valga la redundància, i explicar-nos què està passant a la Copa Mola. Així som, un regal, un caramelet aquí a Radio Estel, des de Camins. Vinga, que no tenim tota la nit, tertúlia diaconal.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
9 minuts que passen de les 8 de la vesprada. Quina felicitat amb la selecció musical que hi ha ahir al control tècnic. Estan molt pagats de si mateixos, la Paula i el Ferran. Ignasi Miranda, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa, que bé que us ho passeu aquí, els
vols dir? Vols dir que ens ho passem bé?
Ja ho sabia, però avui ho comprovo encara més.
Tenim dies de tot,
Que normalment no sóc a l'inici, perquè vinc a la veu de Càritas, vinc als minuts finals, jo. Avui vinc al principi.
Avui estem fent gairebé en directe una porra del Barça Atlètic, a veure com quedaran.
Sí, jo ja he dit el meu resultat, però no el diré aquí.
Jo sí, jo he dit 1-2 a la pròrroga.
Molt bé.
Soc optimista.
A favor del Barça, per tant.
Clar, 1-2, que són els visitants. Diaca de guàrdia, Quique Fernández, bona vesprada.
Bona vesprada. Jo no soc Piqué, però sí que soc Quique.
Clar, exactament.
S'assembla una miqueta.
Quique,
una altra opció de les preguntes.
Piquique. I Rubén García, bona vesprada.
Bona vesprada. Aquest programa és una canya, eh? A mi m'agrada. Me tenia com convidar molt més, eh?
Sí. I això que avui no parla la Maria José, que la tenim aquí de cos present, amb el seu atuendo,
sí,
diguem-ne, de lechuga, una mica de lechuguilla, avui.
El vostre repte, Rubén i Quique, és dir que el Diaconat és molt divertit.
Només faltaria. A veure, per centrar-nos, començo a presentar una mica aquest elenco d'estels que ens acompanyen. Comencem pel més desconegut, si us sembla. El Rubén García és enginyer superior en informàtica actualment a la Fundació Sant Josep Oriol. És gerent de la Fundació Sant Josep Oriol, no, Rubén, si no ho tinc mal entès?
Correcte.
Residència sacerdotal i també de la Fundació Mare de Déu dels Desemparats. Adscrit, com a diac, a la parròquia Àngel Custodi Santa Dorotea, que té com a mossèn Fernando Acosta i és rector de la parròquia, i juntament amb Quique esteu a la delegació dels diacas permanents, no? És així?
Molt bé.
Molt bé. Per cert, aquesta dada, i cal destacar-la, vas fer un curs d'exorcisme a Roma.
Correcte.
I col·labores amb aquesta tasca.
Amb aquest ministeri.
Per tant, em reservo després alguna pregunta que
vinga, fot-li.
Fot-li, Paula. Quique Fernández... Veus com triomfa Ferran? El fot-li, Paula, triomfa. Quique Fernández és també diaca, teòleg i biblista, director de l'Escola d'Animació Bíblica de Barcelona, i a més és el nostre diaca al que sempre recurrim en aquest programa, títol que li varem otorgar unilateralment, Quique, perquè sempre ens atén amb molt de gust i ens ajuda amb els temes de litúrgia i de doctrina, i molt agraïts que estem. Per cert, Quique, que la setmana que ve és setmana gran, no?, per als fans de l'escriptura.
Setmana gran, setmana de la Bíblia. Aquest diumenge de la paraula, instaurat pel Papa Francesc, tercer diumenge del temps ordinari,
sí.
I a partir d'aquí, les diòcesis de Catalunya, fem la setmana de la Bíblia.
Haurem de fer alguna cosa aquí, Ignasi, no?, la setmana que ve.
Sí, sí, farem. Dimarts tindrem un col·loqui aquí que ja avancem i que serà molt interessant sobre la paraula, sobre la Bíblia.
Fem unes tertúlies aquí que, mare meva, diaques, paraula, anem a tope.
Sí.
Ignasi Miranda no necessita cap presentació, mestre, amic, periodista i cap d'informació religiosa de la casa, i l'hem convidat a quedar-se perquè també s'està preparant per ser diaca. No,
sí.
No ho és encara, però ho tenim allò a tocar.
Ho tenim molt a prop, si Déu vol, i depèn també, com deia Antoni Gaudí, el meu client no té pressa, per tant, ja arribarà quan hagi d'arribar.
Exactament, les coses arriben, com deia Gandalf, no? Un mago no llega ni antes ni després, quan tiene que llegar.
Exacte.
Doncs el diaconat igual. Us hem convidat en la vespre de la festa dels primers màrtirs de la península, Sant Fruitós, bisbe de Tarragona, i els diaques Auguri i Eulogi, martiritzats l'any 259 a Tarragona, i que per tradició és una mica la festa d'aquest carisma, no?, el diaconat a Catalunya. Quique, Rubén, va, la primera per vosaltres. Com celebrareu demà aquesta festa? A veure.
Doncs demà ho celebrarem, com sempre, la més gran de les celebracions que podem fer és una eucaristia.
Clar.
Després, a vegades, pot haver-hi un dia una xerrada, pot haver-hi un sopar o tal, però que en aquest cas no hi haurà sopar pel tema de la qüestió sanitària.
Ni una canya.
Però, vaja, no ens fa pena perquè nosaltres potser ens quedarem sense aquest postre, però en tenim el plat principal, que és l'Eucaristia, rebre Jesús.
I tant que sí.
I és de la manera que celebrarem. Sempre ho celebrem d'aquesta manera, i ho celebrem les tres diòcesis de l'arxidiòcesi, i cada any ho celebrem en una diòcesi diferent. I aquesta
vegada ho fem
a Sant Feliu, a la catedral de Sant Llorenç, a Sant Feliu.
Molt bé, molt bé. Rubén, tu allà hi seràs també?
També hi serem, però jo seré una mica més dolent.
Ah.
Sí que hi haurà unes canyetes després,
perquè
al final, el dia nostre, si no ho celebrem nosaltres... Llavors estem perduts.
És que no passa res. Quique, sigues.
Sí. No, és segur, ja està parlat.
Vale. Molt a favor de les canyes post-eucaristia.
Ho diuen discretament perquè hi ha aforament limitat a les canyes, no?
Anirem...
Però us podeu distribuir per torns. Ja ho parlarem això després i jo us dono les pistes. Justament pels despistats, per les persones que més o menys poden tenir clar de què va el carisma de diaca, però no ho tenen allò apamat, no? En què consisteix aquest carisma? Què és un diaca permanent, Quique?
El primer de tot és que som molt coneguts pel que no podem fer.
Ah,
i això, el primer de tot, és una idea molt negativa. És com quan es diu que el laic són tots els que no són bisbes, és una idea negativa.
Uh-huh.
Llavors, primer som coneguts, i després, a més de ser coneguts pel que no podem fer, a més, sembla que, clar, d'alguna manera queda reduït a que com si fos una activitat. Nosaltres podem fer X activitats. No, el nostre no són unes activitats, és una identitat. Som ordenats en una de les tres graus, el tercer grau de l'ordre,
sí.
Bisbes, preveres i diaques, no? Doncs rebem aquest ordre en el que podem fer moltes coses, però el més important és el que podem fer, com si fos un horari d'activitats, una graella. Uh-huh. El principal és que estem cridats a estar al servei de Jesús i la seva església.
Molt bé.
I ho fem en la paraula, ho fem en el servei de l'altar i ho fem en el servei de la comunitat i especialment dels més pobres.
Uh-huh.
Per tant, això és una idea positiva i del
com
que
mirant.
És, no? I no la idea tan restrictiva de que a vegades
sí. Diu això el Quique perquè normalment es diu no poden presidir l'Eucaristia i no poden consagrar, no poden confessar, no?
Sí.
Vas una mica no, per aquí.
No,
no són un sacerdot de segona categoria.
De fet, tinc una pregunta d'advocat del diable, que és una mica el paper que m'agrada adoptar en aquest micròfon, per preguntar-vos si teniu una mica de gelosia, però ja arribarem a aquest punt, no et preocupis. Rubén, ella ho ha explicat molt bé, el
sí,
Quique. Clar, la idea, tu penses en diaca, penses en una persona revestida en l'assemblea, al costat del prevere, amb la banda que no és l'estola que cau pels dos costats pel coll del prevere, sinó que és com una banda, una mica...
Com ho diuen,
Miss Espanya, una mica de Miss
Espanya,
Espanya
sí.
Directament. I llavors...
ja ens ho diuen.
Però a part d'això ens diu...
Que era Rayo Vallecano.
Això és quan és vermell, demà per tant, no?
Demà és Rayo Vallecano, en general és Miss Espanya.
Molt bona.
Llavors, a part d'això, d'aquesta figura i d'ajudar en la litúrgia, ell parla, Quique, de moltes altres serveis, no? Sobretot els més pobres.
Sí, tenim... Sempre és el que diu el Quique. A veure, nosaltres, el tema del servei, la paraula servei és la primera que tenim al nostre cap.
El servei.
El servei. Però també tenim que ser una mica taraus del nostre Crist, no? Perquè si no som uns taraus, si no, t'estanques. De fet, nosaltres, el que ens agrada és... sempre, en el tema dels pobres, que és la pregunta que feies, és ajudar. Ajudem els carrers, ajudem els pobres. Els divendres sortim i fem voluntariats per ajudar i portar aliments amb aquests pobres. Són persones que sempre estem entre bambalines, i això ho vull dir sempre clar, els servidors, els dia que sempre estem entre bambalines i ajudem quan el bisbe ens crida o quan el nostre prevere ens crida, no?
Uh-huh.
Per fer una labor que realment doncs, ells no arriben i nosaltres arribem.
Molt bé.
No,
volia demanar-vos també per la vocació, perquè, clar, normalment un prevere, no sé com dir-lo, ho pot veure més o menys clar, més aviat en la seva vida, més tard, normalment és aviat, els seminaristes són més bé joves, però que, perquè recordem que vosaltres esteu casats, esteu casats,
sí.
Teniu un matrimoni, aquesta vocació, que ja és una vocació cristiana el matrimoni, però vau sentir aquesta crida. Com va ser aquesta vocació? Què vau sentir en aquell moment?
Jo vaig estar molts anys dient que no. Per què? Perquè tenia les nenes petites, perquè tenia una feina i una carrera laboral important.
Sí.
I era...
A què et dedicaves, Quique?
Jo treballava en el registre de la propietat.
Ah. Eres registrador o no?
No. Era...
Perquè ojo que els registradors s'apropen a Piqué, eh? S'apropen a
Piqué. I jo era... Com diu la Santa Teresa diu a la seva autobiografia, al llibre de la vida, que ella era enemiguíssima de ser monja. Jo era enemiguíssimo de ser diàcono.
Bueno, aquestes coses... Sí,
però em va perseguir. Em va perseguir el Senyor i se'm van acabar els nos.
Uh-huh.
Deia que no, amb aquestes coses funcionals i tal, però se'm van acabar. Vaig pensar, dirà que no la meva dona. No va dir que no. Vaig pensar, dirà que no al bisbe, no va dir que no. I ja no vaig apel·lar a Roma perquè ja vaig
veure que... I tu com va venir, Rubén?
Pues mira, jo com sempre dic, la meva dona és la que mana a casa. Llavors va ser per la meva dona.
Ah, sí?
Sí, nosaltres de fet ens vam conèixer a la parròquia i ja, diguéssim, el camí ho vam començar junts.
Molt bé.
Llavors va arribar un punt en el qual doncs, jo tenia aquest neguit, vaig parlar amb preveres, però realment vaig parlar amb la Mònica i em va dir, doncs, escolta'm, jo t'apoyo perquè per mi és molt important... que la Mònica, en aquest sentit, anem amb la mateixa direcció.
La comunió.
Perquè, si no, és molt complicat. Uh-huh. Perquè tenim moltes hores que estem fora de casa.
Uh-huh.
I això és important.
I tant, i tant. Ara li preguntaré a l'Ignasi una mica per la formació, també, que ell ja està vivint.
Sí.
Però volia demanar-vos, ja que surt del tema, quin paper juga justament la vostra dona, la vostra esposa, en aquest discerniment, en la formació. No us ho ha explicat molt bé, Rubén, però en aquest sentit la teva dona també va estar molt a favor, o què?
Sí, a veure, va dir el mateix sí que jo, és a dir, un sí amb dubtes,
vale.
Perquè quan comences la formació és com quan comences també un noviatge, és a dir, comences i dius, bueno, a veure, jo la veritat és que jo m'esperava arribar i trobar-me gent molt rara i tal, bueno, no, em vaig trobar gent, gràcies a Déu, molt normal, no?
Vale.
El primer dia vàrem entrar junts amb el Rubén.
Bueno, jo tinc que dir que el primer dia que vaig entrar al diaconat vaig pensar, ostres, quin Jurassic Park!
són perfils diferents. I per cert, Rafa, que de les dones també hi ha perfils molt diferents, perquè que la dona digui que sí no vol dir que sempre tingui un entusiasme militant amb el diaconat del seu marit. De vegades està més al marge, però...
Bueno, per exemple, però jo que tinc una dona que és una persona que és molt discreta, que més bé introvertida i tal, evidentment que participa a coses a la parròquia amb mi, però no fa tot el que... No. O sigui, el meu ritme no té per què ser el seu, perquè ella no és diaconissa.
Correcte. Molt bé. Perquè, i ara faré una pregunta, clar, ho dic per la gent que ens està escoltant, que a lo millor té alguns dubtes, no? Com la regla del celibat afecta el diaconat? Els preveres han de ser cèlibes, però vosaltres teniu un matrimoni, per tant, no existeix.
Alguns aquesta. També són cèlibes, o sigui, és a dir, que no cal
depèn,
que estigues.
Perquè depèn, perquè si ets diaca solter, no és així, correcte, sí que tens el vot
del celibat.
El compromís
del celibat.
Sí.
I nosaltres tenim una promesa que és cosina germana. La nostra promesa és que si nosaltres quedéssim vidus, no ens tornaríem a casar. Jo li vaig dir a la meva dona, i això és molt interessant, li vaig dir, t'ho diré amb unes paraules d'una cançó de Juan Luis Guerra.
Hombre.
Si no bailo contigo, prefiero no bailar.
Fixa't, eh? Juan Luis Guerra...
Aquest serà el diaca casat, l'exercici permanent del diaconat comporta això, que hi ha un compromís que és no contraure matrimoni. És a dir, primer s'ha contret matrimoni i després el ministeri.
Però ens passa el mateix que li passa als preveres de l'Església Catòlica Oriental.
Efectivament, és igual, sí, sí.
Podem arribar casats, no podem casar-nos després, perquè la promesa ja està...
És interessant, és interessant.
Jo un matí sobre el terme permanent, que ha utilitzat la paraula diaca permanent. Ja sabeu que això no té unanimitat de tothom, perquè diem permanent perquè el Concili Vaticà II va restablir l'exercici permanent del diaconat, que fins al Vaticà II... no existia pràcticament, s'havia desaparegut.
Abans era un pas previ al sacerdoci.
Ah, exactament, el diaconat ha existit sempre, però durant molts segles va ser el primer grau per als que després són preveres, que, per cert, continuen sent diaques, igual que els bisbes.
Ruben, ara Quique ens parlava de que de vegades veiem els diaques com allò que no podem fer, no?
Sí.
I tu has dit, jo he vingut canyero i tal. No sentiu una mica allò d'enveja sana? No existeix l'enveja sana. D'enveja dolenta pels preveres que poden confessar, consagrar. No us agrada? No teniu aquest punt de dir, ai, doncs a mi sí que m'agradaria provar això, tu.
Ostres, doncs mira, jo, sincerament, en el meu cas no, perquè al final la vocació és la del servei, perquè si hagués volgut ser sacerdot i prevera, jo crec que el Senyor m'hagués cridat abans de conèixer la Mònica. Val? I en aquest cas no ha sigut així. Ha sigut després del sacrament del matrimoni. Llavors, jo, en el meu cas, no tinc enveja. No, tot el contrari. Tot el contrari.
Fantàstic. Quique.
Mira, especialment respecte del sacrament del perdó, sempre penso la gran responsabilitat dels preveres.
Mare de Déu,
i no és un plat de gust que diguis, ai, quines ganes, no. El que sí que et diré és, si demà el papa em demanés, el bisbe em demanés que fes el que de moment no faig perquè no està... Jo el poso al servei de l'Església pel que em demani.
Molt bé.
I, per tant, no faig elucubracions més enllà de dir el que l'Església em demani.
Perquè realment jo crec que aquest és el concepte, servei, diaca, servei. Ignasi, fent-nos 500 dins ràpids de com és la formació d'un diaca, en què consisteix?
La formació d'un diaca, que coneixen perfectament el Rubén i el Quique també, la que està establerta ara, bàsicament, és molt semblant a la dels preveres al seminari, però sense internat de seminari, per entendre's. És una formació teològica i filosòfica bàsica, que actualment, per exemple, a Barcelona s'ofereix a l'Institut Superior de Ciències Religioses, a l'ISCREP, però també hi ha altres centres dels salesians o d'altres diòcesis amb seu a Catalunya, i és una formació que està estructurada per poder-se fer en 3 anys, però es pot fer en més temps, virtual o presencial. Molts futurs diaques utilitzen com un servidor la formació virtual, que és molt pràctica, tot i que és exigent, perquè t'has de fer el teu horari, i sí, tu has comentat, doncs a mi em queda molt poquet, si Déu vol aquest any arribo al final d'aquesta formació, la formació reglada. Després hi ha l'altra formació que és igual o més important, no? Que és la formació doncs, en sagraments, en litúrgia, en Bíblia, i la del dia a dia, no? La del dia a dia, en el tracte social, també.
Esteu contents, Quique, Rubén?
Molt contents, molt contents. Som uns taraos, els diaques som taraos, som uns taraos del Senyor. O sigui, estem aquí per...
Tenim la missió de donar a conèixer aquest ministeri que és tan, tan bonic, i tenim, tant. Que, per cert, té el seu origen en els primers col·laboradors dels apòstols, com sap molt...
Sí,
els que ajudaven les vídues.
Igual que ells ens han ajudat a que nosaltres arribar fins aquí, nosaltres, el nostre servei, també ha de ser signe en aquest món per dir a l'Església, igual que l'Església ha de ser sinodal, l'Església ha de ser servei. Uh-huh. I, per tant, nosaltres hem de ser signe d'aquest servei.
Molt bé, fantàstic. Que sàpigues, Quique, que estem acomiadant, perquè ja us estem acomiadant, tot i que no us adoneu, però és així.
Ah, ja està.
Amb la cançó de Juan Luis, amb la cançó de Juan Luis Guerra. Està sonant, per a que sàpiguen, el punt aquell, si no ballo amb tu, no ballo amb ninguna.
Això ho diem a l'Església, també, si no ballo amb l'Església.
Li podem dir. Dia que de guàrdia, senyor Quique Fernández, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Rubén García, moltes gràcies.
A vostè.
Ignasi Miranda, no marxis massa lluny.
No marxo perquè torno d'aquí uns minuts,
no? Que ens queda parlar de la multiralitat espiritual. Escolteu, moltes gràcies per venir aquí. Ànims, i que també disfruteu demà, i una canyeta també a la salut del camí.
Vinga, sí? I un altre dia als exorcismes.
És veritat, se m'ha quedat al tinter. Però escolta,
molt bé recordar-ho.
Vindràs a parlar d'exorcismes, vindràs?
I tant. Sí, home, sí.
Ves apuntant, Ferran, ja tenim, la setmana que ve la tenim completa, pràcticament. Molt bé. Moltes gràcies, unos consejos, com diu l'Herrera, i ara venim.
La noche busca pareja, la fiesta ya va a empezar. Si tú no bailas conmigo, prefiero no bailar.
Radio Estel.
El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa t'arriba a Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda tens dues finestres per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. També amb l'última hora del Papa Francesc.
Sense obstacoli, sense distància.
T'esperem cada dia a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Tots els serveis de l'Església de Barcelona al teu mòbil. A partir d'ara, amb la nova app Full Dominical, a més d'accedir a la versió digital de la publicació, hi trobaràs també les lectures del dia, l'agenda diocesana i el mapa de les parròquies de la diòcesi amb els horaris de missa. I també tota la informació de Catalunya Cristiana i Ràdio Estel. L'app Full Dominical es pot baixar gratuïtament tant per telèfons Android i Apple. Recorda-ho, Full Dominical. Rafa Sanahuja.
Bueno, a veure, he menjat un bocata, és veritat, no de calamares, però ara compensaré, perquè no penso sopar de bocata, soparem de tapes, un bol jo.
Camins.
Ràdio Estel.
Mira, ara estic passant just per davant del Museu del Jamón.
Expliquem històries.
Temps de diàleg.
Vinga, seguim endavant. Continuem amb tu, Ignasi, després d'aquesta xerrada fantàstica amb els diaques.
Sí, sí, una meravella.
Doncs no ens acomiadem de tu i portem endavant el temps de diàleg. I anem endavant perquè el Kazakhstan, volem parlar-vos d'aquest país, ja no és notícia als mitjans de comunicació després que ocupés protagonisme ara fa uns dies per les violentes protestes contra el govern. Avui viatgem a aquest país asiàtic per conèixer tota la seva complexitat social i també la necessitat d'un diàleg, mai millor encaixar aquest tema, que en aquesta secció un diàleg interreligiós intens també per pacificar la societat d'aquesta nació. Ignasi, què destaquem avui del Kazakhstan?
Doncs mira, Rafa, des de l'esperit de servei que ens ve a tots com a desig, després de la conversa que hem tingut abans amb els diaques, diem que entre moltes altres presentacions explicarem que l'Església Catòlica, entre altres estructures de confessions cristianes i altres religions, ha demanat repetidament solucions pacífiques a l'actual conflicte, al Kazakhstan, un país on el 70,7% de la població és musulmana. Els cristians representen un de cada quatre ciutadans del país, el 25,8% concretament, i els catòlics es reparteixen en quatre diòcesis amb un total de 70 parròquies i uns 91 sacerdots. José Luis Mumbiela, fill de la localitat aragonesa de Montsó, va arribar al Kazakhstan el 1998, ara fa gairebé 24 anys, com a sacerdot missioner. Des del 2011 és bisbe de la diòcesi d'Almati i té al seu càrrec uns 100.000 catòlics. També és el president de la Conferència Episcopal del Kazakhstan, Amb ell parlarem de la realitat del país i d'una església petita i jove.
Gairebé dues setmanes després que comencessin les violentes protestes que van deixar més de, atenció, 200 morts al Kazakhstan, la calma ha tornat al país. Saludem precisament, com tu ens deies, Ignasi, un dels seus bisbes, titular de la diòcesi d'Almaty, un home que assegura que ha viscut dies sentint literalment el soroll de les armes des de casa seva. Monseñor José Luis Mumbiela, president de la Conferència Episcopal de Kazakhstan. Bona vesprada, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estáis por ahí?
Bueno, encantadísimos.
Bien, y buenas noches para usted, que me parece que es un poco tarde, ¿verdad?
Bueno, pues son 5 horas más.
5 horas más.
Nunca es tarde cuando el dicho es buena.
Ya tenemos las completas rezadas, monseñor, ¿o todavía no?
Sí, ya está.
Fantástico.
Ya están hechas, muy bien.
Monseñor, hemos hecho esta pequeña introducción hablando...
Ya, dentro poco.
Sí. Hemos hecho esta pequeña introducción hablando de la situación del Kazajstán. ¿Cuál es la situación en estos momentos allí, en aquel país?
Pues en el país es ya de tranquilidad civil, digamos. Uh-huh. No hay alborotos ni nada de esto. La gente ya está como intentando trabajar una vez como antes, sin más, como si no hubiera pasado nada, digamos, ¿no? Pero evidentemente, sobre todo que es aquí en Almaty, hay que restaurar mucho, solo a nivel económico, no muchos comercios, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y edificios civiles. Pero así, la población vive, pues eso, con el deseo de recuperar la paz anterior, ¿no? No hay alborotos, porque esos todos fueron hechos por gente externa, digamos. Uh-huh. Por eso entramos a cooperar. Lo que sí que hay es, evidentemente, una situación política novedosa y de que se ve que están continuando las purgas, digamos, ¿no? Uh-huh. Están, la impresión de que el gobierno está, evidentemente, intentando buscar las causas más profundas de todo esto, si no es que ya lo saben, pero en fin, están buscando las causas, ¿no? Sí. Se van haciendo las purgas aquí y allá, intentando ver los culpables, muchos detenidos, sobre todo por robos y gente que han participado en esos actos más violentos, y procuran, el presidente lo ha dicho, ser indulgentes con aquellos que han participado de un modo más suave o simplemente han sido engañados por esa voluntad de poder de otros, ¿no?
Uh-huh. ¿Las protestas le han sorprendido? ¿Eran previsibles?
Pues de este nivel eran previsibles, sí y no, ¿no? O sea, como he dicho en una ocasión, las amenazas terroristas y siempre han estado, ¿no? Y sobre todo el tema de, que creo que es más lo que hay aquí, más de fondo, el tema de transición de poder, cuando el que lleva aquí mandando 30 años, y bien y mal, ha habido de todo, uh-huh, cuando dejara ese poder de un modo tan piramidal, evidentemente iba a crear un vacío y a ver cómo se hacía ese trasvase de poder, ¿no? Era lo que la gente siempre tenía miedo aquí. Ha llegado ese momento, entonces, que estamos viendo ese periodo de transición de ver cómo se hace, ¿no? Gente que tenía poder antes, poder político y económico, y por un lado la gente, el pueblo en general, digamos, que quiere otro tipo de convivencia económica, digamos así, pues y cambios de nivel de estructural y democracia, pues ya no quiere vivir ni puede vivir como antes. La sociedad, las generaciones cambian, ¿no? Entonces el nuevo presidente, que hace como de puente, empezó con el otro, pero en fin, ya si quiere seguir vivo, digamos, en el mundo político, ha de cambiar. Y esos cambios a lo mejor no gustan a todos. Es un momento así un poco como crítico de transición, uh-huh, que tiene su arte, me imagino, ¿no? Pero claro, también sus dificultades y sus riesgos. Sí,
sí. Bueno, siempre tenemos pues, presente...
Esperábamos un cambio así brusco, pero bueno, pues ha llegado y Dios quiera que esto pase pronto y de cara bien, ¿no?
Claro, siempre tenemos presente que las kenosis, ¿no?, estas crisis profundas, son para que resurja algo novedoso y algo bueno. Justamente quería preguntar por esto, ¿es posible el cambio, saltar y cambiar la corrupción y el nepotismo por un gobierno justo?
Yo soy un romántico que creo en el Evangelio y por eso...
Bueno, claro.
Sí, sí.
Entonces yo creo que todo es posible, no solo con tita luz, sino pues con la gracia de Dios, con el esfuerzo de las personas de buena voluntad, ¿no?
Claro.
Yo creo que aquí hay muchas personas de buena voluntad y sobre todo el sentir común de la gente, del pueblo llano, uh-huh, es que todos queremos lo que todo el mundo quiere, o sea, vivir en paz, pues educar bien a sus hijos, llevarse bien con los vecinos, tener lo suficiente para vivir, para un poco que sea lo normal. Entonces yo creo que es posible, ¿no? Si hay voluntades, es posible. Ahora, eso sí, en estos países, como en otros, pero en estos sobre todo, se requiere una mano dura, ¿no? O sea, no puedes seguir pidiendo permiso, porque no hay una mentalidad democrática como en nuestras culturas, ¿no? No hay una cultura del respeto, etcétera, ¿no?
Pero, monseñor, ¿mano dura en qué sentido?
O sea, no mano dura en plan de disparar aquí sin conciencia, evidentemente, ¿no? Uh-huh. No justifico esas actitudes.
No, desde luego, desde
pero
luego.
Que, evidentemente, ¿no? Pero que los gobiernos aquí han de ser fuertes, ¿no?
Ya.
Y eso es mal, porque no hay una educación a la democracia, no hay una educación de igualdad, etcétera, ¿no? O sea,
pero es importante que esa educación exista, ¿no? Educación en la paz, sobre todo.
Exactamente, ¿no? Entonces, nosotros somos herederos de una cultura cristiana, que también nos hemos pegado entre nosotros, eso hay que decirlo, ¿no?
Sí.
Pero que hay unos criterios más de igualdad y de es distinto el ambiente, ¿no? Entonces, aquí siempre ha habido un mandato fuerte, muy autoritario siempre, ¿no? Entonces, cambiar eso es complejo, ¿no? Es complejo. Y entonces, cuando es unas realidades tan radicales y unas posibilidades de radicalización por diferentes ámbitos, porque aquí soplan vientos de muchos aires y de muchas orientaciones, el que tenga el poder ha de tenerlo seguro, ¿no? El tema de la seguridad es muy importante. Esto es como en todos lados, ¿no? Pero,
desde luego.
Pero aquí también es claro, sí. Si no se te escapa por cualquier lado, ¿no?
Avui el temps de diàleg...
En un cruce de caminos, ideologies i de religiones i d'interessos per molts llocs, no?
Uh-huh. Deia que avui el temps de diàleg està en connexió amb el Kazakhstan, amb la diòcesi d'Almaty, el titular de la qual és José Luis Mumbiela, també president de la Conferència Episcopal del Kazakhstan, que ara mateix ens acompanya des d'aquest país. ¿Qué puede hacer, monseñor José Luis Mumbiela, la Iglesia Católica en Kazajstán, teniendo en cuenta que es una minoría también?
Lo que puede hacer es ser sí misma. O sea, lo que podemos hacer es lo que estamos llamados a ser. O sea, si somos buenos cristianos, después de Jesús, pues no se nos pide más, ¿no? Y eso es lo difícil. Si somos auténticos discípulos de Jesús, crearemos esos cauces, o sea, cada uno como círculos concéntricos, ¿no? Cada uno en su ambiente pues irá dando esa sal, esa luz que necesita este país. Uh-huh. A nivel personal. Somos pocos, pero la gente se mira en nosotros. Somos una especie de espejismos para algunos. O sea, nos miran. Y yo me acuerdo una vez que me decía en una ciudad en Calgary, estudiantes en el seminario,
sí.
Hace años, ayudé a un chico que conocía a comprar un apartamento, ¿no? Y estábamos en un coche, si lo ha sido, pues con todos los dólares para comprar apartamento. Uh-huh. Y la dueña del piso que vayan a comprar, al saber que yo era un sacerdote católico, que eres católico. Sí, sí, son católicos. Entonces no vamos a comprobar la veracidad del dinero, ¿no? Los católicos no engañáis. Me quedé sorprendido. ¿Se das cuenta?
Desde luego, desde luego.
Bueno, una señora decía, pues no, a los católicos no engañan, no voy a comprobar aquí si son buenos los dólares o no, ¿no?
Eso se llama buena fama, ¿eh?
Exactamente. Entonces, sí, sí. Es lo que no hay que perder.
Claro que sí.
Que perder, ¿no?
Me ha gustado mucho su respuesta. Sí, monseñor. Le decía que me ha gustado mucho su respuesta en el sentido de tenemos que ser lo que somos, que al final es ser sal, ¿no? Diluirse para que todo cobre sentido.
No hay que hacer nada especial, si simplemente lo especial es ser lo que tenemos que ser, ¿no? Ese es el milagro. El milagro es que seamos lo que tenemos que ser, sin hacer cosas raras.
Efectivamente, porque al final es un don. Monseñor, sí que le quería preguntar, ya para ir acabando la conversación, ¿cuál es la realidad de los católicos allí en el país, en Kazajstán, y cómo está el diálogo ecuménico e interreligioso con las diferentes confesiones?
Ahora que la semana de unidad, ¿no? De
los cristianos, efectivamente.
Estamos,
sí.
Por eso sí, a veces aquí en Almaty hacemos encuentros de oración con protestantes o ortodoxos. Nos podemos encontrar amigablemente, pero no para rezar. Para ellos eso es imposible, ¿no? Sería un gran pecado. Por lo tanto, ellos rezar no van a rezar con nosotros, pero tomar un té o tomar otra cosa, pues eso están siempre dispuestos, ¿no? Y charlar. Lo cual es muy, muy agradable, ¿no? Es el diálogo de la caridad o de lo que conlleva la caridad, ¿no? Sí. De la hostelería.
¿Y con la mayoría musulmana del país hay relación, hay buena convivencia?
La gente es buena, ¿no? Entonces, radicales siempre los hay en todos lados, pero aquí en principio el gobierno procura que haya una convivencia entre diferentes religiones. Y se ha conseguido, o sea, el gobierno anterior tendrá sus equivocaciones, sus momentos malos de corrupción, etcétera, ¿no? Nepotismo, todo lo que quieran. Pero ha conseguido un diálogo, una convivencia pacífica. Yo creo que es la que la gente estaba contenta siempre con eso, ¿no? Pues, y que el Islam esté controlado, ¿no?
Y tanto. Nos congratulamos, monseñor, y aprovechamos para decir, también pedir, que el presidente del Episcopado del Kazajstán, José Luis Mumbiera, que hoy nos acompaña, será protagonista de portada la semana vinent a la revista Catalunya Cristiana, germana d'aquesta ràdio, on també serà entrevistant. Monseñor José Luis Mumbiera, moltes gràcies per atendre, muchas gracias por atendernos unos minutos aquí en Camins, en Radio Estel. Mucho ánimo con todo lo que está viviendo y que se dé ese milagro de ser cristianos. Se lo pediremos, se lo rezaremos por ello.
Pues que Dios te escuche.
Claro. Y con el Evangelio, que es igual en Kazajstán que en Cataluña, en España y en el mundo.
Es universal.
Es el mismo.
Es universal.
Sí. Es una maravilla.
Muchas gracias, un abrazo.
La vida es lo que estoy dando aquí, o sea, no es otra cosa, ¿eh?
Claro, claro, es así.
Desde luego.
Muchas gracias, monseñor. Un abrazo.
A vosotros.
Un abrazo.
Muchas gracias. Moltes gràcies.
Gràcies a tu també, Ignasi, per portar endavant aquesta secció. I vinga, nosaltres que ja rebem Salvador Aragonès, que corre per aquí.
Ràdio Estel.
Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. A l'hivern necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68. I aconsegueix el teu CoralCard ja. Recorda que per ser oient de Radio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Economia en valors.
Economia en valors, amics, un espai, recordem, produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. I si és dijous, això no és Islàndia, és Salvador Aragonès Time. Salvador, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa, com sempre.
Bueno, què tal tot, Salvador? Et veig feliç.
Sí, la veritat és que sí, estic molt content.
Sí?
No obstant, tinc una preocupació.
Quina?
Que és el que està passant a la frontera entre Ucraïna i Rússia. Uh-huh. Allò pot patar en qualsevol moment i això em té preocupat perquè a mi crec que la pau s'ha de mantenir com sigui.
Però en general estàs content, Salvador,
sí.
Estàs feliç.
Sí, molt,
bé.
Molt.
I jo que me n'alegro perquè això és el que fem en aquest espai i en aquest programa, informar i escampar l'alegria a dojo. Què fa falta, oi, Salvador? Fa falta.
Sí, sí. Doncs sí, perquè he llegit una enquesta internacional que diu que els espanyols són menys feliços.
Què dius?
En el treball. Un 25%, Rafa.
Vaja.
Diu l'enquesta que un 25% o estan aturats o no els agrada gens la feina.
Déu-n'hi-do. Aquesta notícia em fa olor...
Això a... no fa per mi, eh?
No, ni per mi, si aquí ens ho passem pipa.
Aquí
escolta,
ens ho passem molt
aquesta
bé.
Notícia em fa olor a Brussel·les. No a Coles de Brussel·les, sinó a Brussel·les la ciutat.
Ah, pues segurament. Segurament no t'estranya, que deu anar per aquí la cosa.
No t'estranya, no, Salvador?
Sí, no m'estranya perquè la notícia ve d'allí, de Brussel·les.
Molt bé.
La Comissió de la Unió Europea, l'executiu, demana urgentment, repeteixo, urgentment, als governs de la Unió Europea que no retirin massa ràpid els estímuls a la recuperació econòmica.
Clar.
Diu que ens podríem quedar enrere dels Estats Units a la recuperació. Per això, la retirada de les ajudes s'ha de fer d'una manera gradual i selectiva per evitar la insolvència de les empreses. Una retirada prematura dels estímuls fiscals pot crear seriosos problemes.
Però la mare de totes les batalles es troba en l'energia, Salvador, no solament en el gas, sinó també ara en el petroli.
Sí, desgraciadament, que tothom demana que es creïn energies diria, energies netes, però el petroli està pujant, pujant i pujant. Estem a $90 ara. Diuen que aviat estarem a $100 al barril. I n'hi ha qui preveuen que d'aquí a uns mesos, probablement a finals d'any, arribem a $150 al barril. La causa de tot és la geopolítica, com és el petroli. No solament dels països del Golf Pèrsic, sinó també dels països que rodegen el Mar Caspi, com és el cas de Kazakhstan.
Justament avui hem tingut a un bisbe de Kazakhstan en aquest programa.
Fixa't
tu. Sí, en la secció anterior.
Ah, és interessant, això.
I jo, que ja estic aprenent una mica, diria que tot això afecta a la inflació, oi, Salvador?
I tant, Rafa. L'horitzó no és bo. Vivim ara el que els anglesos et diuen greenflation.
Greenflation.
Fixa't quina
green
paraula.
Inflection.
És a dir, que és produïda la inflació a causa de la transició energètica, i això podria portar cap a una desestabilització de les expectatives econòmiques.
Ja.
La inflació no es veu que sigui circumstancial, com es deia fins ara, sinó que durarà més temps del que es pensava. Això no ho dic jo, Rafa.
No.
Ho diu la Isabel Schnabel,
Schnabel,
que és membre del Consell del Banc Central Europeu, i és per això que el banc esmentat revisarà també les seves previsions.
I la cosa, Salvador, si no ho tinc mal entès, també afecta les empreses energètiques. Tenim novetats amb el tema, Salvador?
Sí, grossa.
Ah,
Repsol ha donat un cop de puny damunt de la taula i li ha donat una lliçó a Iberdrola, Endesa i Naturgy perquè entra a fons en la carrera de l'hidrogen.
L'hidrogen.
De l'hidrogen verd. I crea un consorci amb 30 empreses. Repsol ha fet de l'hidrogen un dels seus cavalls de batalla en la nova carrera energètica i ha llançat avui el projecte Shine. Spanish Hydrogen Network.
Quin anglès que tens, Salvador, és fantàstic.
Segons Repsol, és el major consorci multisectorial d'Espanya que neix per promoure la descarbonització de l'economia a través de l'hidrogen renovable.
Descarbonització.
Descarbonització, o sigui, treure el carbó.
Ara.
Repsol avança així una de les grans elèctriques, a les grans elèctriques que són Iberdrola,
s'avança. Malgrat tot el que passa amb l'energia i la Covid, Salvador, el nombre d'empreses que es creen, que s'estan creant, va cap a dalt.
Sí, va amunt. Com ho saps, això?
Mira, intuïció femenina, Salvador.
Doncs és cert. El nombre de societats mercantils va augmentar un 11,4% el mes de novembre passat en relació al mateix mes del 2020, fins a totalitzar a 8.177 noves empreses, la xifra més gran en un mes de novembre des de l'any 2007.
Ja ha plogut.
Quan es van superar les 10.000 noves empreses, segons les dades difoses per l'Institut Nacional d'Estadística.
Doncs mira, com a mínim això són bones notícies. Gràcies, Salvador, per la informació. De seguida saludem els nostres convidats d'avui.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Dotze minuts i arribarem a les 9 de la nit. Avui parlem de cosmètica. Per tant, Salvador, important és la cosmètica. I tu diries que és molt important per parlar en aquest espai, Salvador, la cosmètica?
És la primera vegada que parlem en aquest espai,
sí?
De cosmètica. Jo no, realment estava una mica ignorant del tema.
No
I
sé.
Vist que té una gran importància, Rafa. La cosmètica preveu facturar l'any 2023 al redor de 800.000 milions d'euros, el que equival a un increment del 34% en relació a l'any 2017. La línia de major creixement és la cura de la pell, que representa un 35% del sector, segons el CBE Insights. Durant la pandèmia, la cosmètica quasi no ho ha notat gens.
No ha notat allò la pandèmia i tota aquesta crisi. I com és aquest increment tan enorme? Vist per un profà com jo de la cosmètica, doncs sembla una mica impossible. Què ha passat aquí, Salvador?
Doncs, Rafa, no hauries de ser un profà perquè aviat hauries d'utilitzar cosmètica.
Vols dir que em veus desmillorat?
Doncs això és possible, Rafa. Això és degut al ràpid envelliment de la població.
Sí.
Ningú vol tenir arrugues, ni clapes, ni berrugues, ni bosses sota els ulls, ni bueno, no sé quantes coses més.
Uh-huh.
Tu encara no, perquè ets molt jove.
Bueno, jo vaig fatal ja, Salvador. Vaig tardíssim amb aquestes històries. Escolta, i les persones més joves, Salvador, també passa el mateix?
Sí, els millennials,
Els millennials.
Els millennials, els que tenen ara...
Fondi Paula.
Sí. Bueno, han descobert la compra per internet.
Ah,
cosa
sí,
que
sí.
Les senyores grans no l'utilitzen.
Clar, és així.
I això fa que consumeixin un 25% més, segons la mateixa font. La generació Z...
Paula és generació Z, m'acaba d'informar.
Val. La Paula. Els nascuts entre 1997 i el 2015... Sí. I la generació T... Aquestes són més jovenets encara. Uh-huh. Els nascuts entre el 2010 i fins ara. Són natius digitals. Una data. L'any 2021 es van vendre un milió més... Es van veure, perdó, un milió més de vídeos a YouTube sobre bellesa i cosmètica. A més, volen una cosmètica saludable, ètica, que respecti el medi ambient. I els nostres convidats d'avui sí. Diuen que sigui també democràtic. Això...
Ara ens ho explicaran. D'això això volem parlar amb els fundadors de l'empresa Natana, una marca nativa digital que se marca dins del moviment anomenat Cosmètica Conscient. Tenim aquí el Roger Guas. Roger, saluda, encara que sigui saluda un moment.
Hola,
Roger Guas,
bona vesprada. Bona vesprada.
Molt bé la vesprada, ja l'has agafada. I Laura Berzal, bona vesprada.
Bona tarda.
Doncs, tu, marcant territori, marcant territori. Bueno, bona vesprada. Doncs, escolta, estem molt contents de tenir-vos aquí, no tenim massa temps, però volem conèixer-vos una mica, perquè vosaltres veneu online cosmètica natural i, a més, com acaba de dir Salvador, és democràtica. Què vol dir aquesta cosmètica natural i democràtica, Laura?
Democràtica vol dir que volem arribar al major nombre de persones possible uh-huh. fent una cosmètica d'alta qualitat i eficaç. La venem online mitjançant la nostra pàgina web, natanacosmetics.com.
Repeteix la pàgina, a veure. Que
natanacosmetics.com.
Natanacosmetics.com, ahir sí. Us poden trobar, perfecte.
Sí. I hem volgut fer una cosmètica precisament per vendre-la en aquest canal, de manera que poguéssim tenir un producte amb una qualitat elevada, amb un preu assequible, de manera que si anéssim per uns altres canals haurien de pujar el preu. Uh-huh. Llavors, aquesta és la nostra manera de democratitzar-ho.
I el tema de natural?
Natural és perquè la tendència del mercat és cap a productes naturals, igual que amb l'alimentació tothom
sí,
sempre estàs pensant en cuidar-te.
El healthy.
Exacte. Doncs amb la cosmètica passa el mateix. El que passa que nosaltres fem una combinació de cosmètica natural amb posant actius que siguin potents, sobretot perquè estem enfocats en un target d'edat, que ve a ser la meva edat, més o menys.
Quin és el... Bueno, si t'ho pregunto, desvetllarem aquí, però bueno.
Escolta. Cap problema, jo tinc 45 anys.
45 anys?
Sí.
Déu-n'hi-do.
El que passa que per la pell no es nota.
Escolta,
no sembla, eh?
Maria José, baixa a fer fotos, que vaja, val la pena, no, val la pena aquest cutis.
Però tenim productes que van des dels 35 anys fins
als 55-60.
Però tenim grans compradores de més de 55 i ens estem trobant en grans compradores per sota 35 anys.
Sí.
Molt bé. És a dir, els nostres productes estan agradant molt. I deixeu-me fer una cosa, és que la cosmètica la tractem sempre com allò per estar macos, i actualment ja és benestar i és salut. És a dir, entra dintre el camp potser de cuidar la persona, de cuidar la pell.
Mm-hmm, fantàstic.
Sí, jo vull dir una cosa. Una vegada que vaig anar a França, vaig comprar un estic per desodorant.
Un estic?
Bueno, estic vol dir...
Sí, en barra.
En barra.
Barra.
Vale.
Deodorant en barra. I... fa d'això 9 mesos i encara en tinc per molt de temps. Era natural.
És etern.
Heu trobat les fórmules per elaborar la vostra cosmètica i quin és el principi actiu que utilitzeu?
A veure, nosaltres les fórmules les hem volgut fer nostres. O sigui, no, el que teníem claríssim és que volíem fer un projecte que fos propi nostre i les fórmules triades per nosaltres. Tenim una formulista molt bona al nostre equip, amb 30 anys d'experiència, que és una crack, i ens ha fet uns productes espectaculars. Uh-huh. I producte actiu com a tal, un únic no en tenim, està clar, en funció de quin producte fiquem uns actius o uns altres. El que sí és que hem extret un producte, bueno, un actiu que hem tret del raïm,
hombre,
que és un antioxidant molt potent.
És que tinc aquí anotat, Laura, si em permets, que feu cosmètica amb el vi de l'Empordà.
Sí, bueno, bé, amb el vi no.
Amb el vi no.
Sí que és veritat que és el raïm.
És el raïm
d'una bodega de l'Alt Empordà.
Molt bé.
Que es diu vins de taller.
Sí. I és molt curiós. Això és habitual o és una cosa que us heu inventat una mica vosaltres?
No és que ens haguem inventat. Sí que hi ha altres marques que fan servir altres tipus d'actius, però mm-hmm. nosaltres hem volgut desenvolupar un propi nostre mitjançant l'upcycling, que és donar-li una segona vida a...
Ah, molt bé.
en aquest cas...
També és natural, això.
Exacte, és molt natural.
Hi ha també productes contra l'envelliment, on la Xina i la Índia tenen un e-commerce, un e-commerce molt bo. També vosaltres hi entreu?
Sí, el que passa que nosaltres, antienvelliment com a tal, no ens agrada enfocar-ho en aquest sentit, perquè és una com contra natura. El que pensem és...
Ah, i quin és el concepte? A veure, és interessant.
És envellir bé.
Envellir bé.
Envellir bé, no és antienvelliment, sinó aquest any precisament traurem dos productes que seran més enfocats en pells una mica més madures.
Sí.
I el nostre concepte és aquest, doncs, per tractar l'envelliment bé.
M'agrada molt.
Lent.
Sí, perquè és millorar l'envelliment. Contra l'envelliment és impossible.
Exacte.
Però, Rafa, no tindràs ja 30 anys mai més.
No,
exacte.
No, jo no tinc 30 anys, Salvador. Jo estic molt... Ara després te diré la meva edat i cauràs de cul, Salvador. Escolteu, ja per acabar, quins projectes teniu de cara a aquest 2022? Més productes, més línies? Com ho plantegeu?
Sí, aquest any continuarem amb la gamma facial. Traurem dos productes ara a l'abril i un al maig, i si tot va bé, en novembre en traurem dos més. I després, a poc a poc, altres anys anirem ampliant capilars, anirem ampliant gamma per home.
Home, és interessant. Sector... Tenim ahí un target interessant, no?
També, sí, molt interessant. Cada vegada es queden més els homes i és el que deu fer.
Fantàstic. No és el meu cas, lamentablement, però m'ho plantejaré.
Mai és tard,
si la dicha és bona. Escolteu, empresa Natana, cosmètica, natural, democràtica. Recordes la vostra pàgina web,
sí,
Laura?
Sí, és natanacosmetics.com.
Fantàstic. Doncs ahir podeu trobar tots els seus productes, perquè em sembla que és una política molt interessant envellir bé. Ser natural, ser democràtics, és que ho trobo tot positiu. Tot és positiu.
Moltes gràcies.
Roger, moltes gràcies a tu també per venir. Salvador, moltes gràcies per estar amb nosaltres.
Ja ho saps. Aquí estic...
A tope, tu estàs a tope.
A tope.
Hem d'entrar tu i jo junts a la pàgina d'ells a veure què ens agafem, de cosmètica. A veure què ens agafem. Gràcies per tot, com sempre, nosaltres que ja recollim.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Abans d'acomiadar ràpidament, el Madrid empata 0 a Elx i va a la pròrroga. Per tant, tots els discs creuats de tota la parròquia, a veure si tenim sort, i l'Elx enxufa algun gol i ens dona l'alegria de la nit. Esperem encara que el Barça de Xavi... Tenim l'alineació del Barça de Xavi, alguna novetat, Ferran? Jude Gla i Ferran Torres titulars. Per tant, al poder, tal poder. Maria José Mendoza, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Què preguntàvem a la parròquia?
La superpregunta d'avui era com va la Costa de gener? Amb el 8% fatal? Amb el 15% regulín? Amb el 23% soc Piqué. Soc Piqué, no, però Piqué, m'agradaria ser la seva
Piqué
dona.
Piqué ha votat Piqué.
Sí, molt tant bé. De bo.
Gràcies, Gerard.
I la guanyadora amb el 54% podria ser pitjor.
Escolta, no és una mala resposta, Maria José.
No.
Moltes gràcies. Ria ja de Salvador Aragonès de propina en aquest programa.
Sí.
I a punt d'arribar a les 9 de la nit, capítol 88 de Camins, amb un home de cutis excel·lent, Ferran Capdevila a la producció, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa d'aquesta casa. Aquesta nit cantarà els gols del Barça imitant Alejandro Sanz, Maria José Mendoza a les regnes de les xarxes socials i la clau de tot plegat, la Paula Moreno a les vies de so i el muntatge musical, la nostra generació Z particular, Foldi Paula. Dels habitants nocturns de la ràdio, Carla i Pera s'encarregaran ara mateix d'actualitzar-vos tota la informació. Ara ve la salutació afectuosa pels qui ens escolteu a la repetició de les 6 del matí. Tot el que hagi passat, visca el Barça, man que pierdi. I pels del directe, que acabeu de passar un bon dijous futbolero. Demà, darrer dia de la setmana, per tornar-nos una mica bojos aquí al Camins, tindrem, a més d'altres continguts, el Totum Revolutum, un moment que sempre ens ve molt de gust. Per tant, tertúlia frenètica, per tant, ho tornarem a fer. Per tant, què farem, Maria José?
Camins, com sempre, seguiu-nos!
Què farem,
camins,
Salvador?
Camins!
Estem malats de camins! Vinga, cuideu-vos!
Quan acaba el dia, comencen els Camins.